Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia, què tal, amics oients? Com esteu? Benvinguts al 5 Minuts Més, el programa, com sempre, que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa. Avui, el dia porta per nom dimecres 29 de gener del 2025. Estem acabant aquest primer mes d'aquest 2025 i avui ho fem amb el cel pràcticament ennuvolat, amb els núvols com a protagonistes i aquest descens també de les temperatures. De fet, tenim 5 graus a sota 0 a Vall de Núria, en tenim 3 de negatius també a Molló, 1 grau sota 0 el tenim a Camprodon, 0 graus a Das, a Olot, a Ripoll, a Ribes de Freser i a la Vall d'en Bas, també 0 graus els tenim a Vic, 1 grau a positiu a Sant Feliu de Pallerols, 2 a Santa Pau, 3 graus a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 5 graus a Banyoles, a Girona i a Figueres i 6 graus, la temperatura més alta la tenim ara mateix a Roses. Però la previsió per al dia d'avui quin és? Anem a veure si aquest fred ha de continuar durant aquests dies que queden de la setmana i els núvols també han de persistir durant aquests dies que queden d'aquesta setmana, d'aquest gener. Fa poques hores que la borrasca Hermínia s'ha acabat de retirar, ja tenim una nova pertorbació batejada amb el nom d'Ivo pel Servei Meteorològic de Portugal. Aquest tampoc afectarà Catalunya de manera directa, però sí que mantindrà el temps inestable uns dies més. Serà novament la façana atlàntica de la península qui rebrà l'embat del vent més fort, la mala mar i les precipitacions un pèl més intenses. Els núvols alts i mitjans aniran arribant des de l'oest, a la vegada que s'aniran espessint. Els més compactes cap al Pirineu i les comarques de Ponent. Per tant, el sol s'anirà apagant a mesura que avanci el dia. Al matí no esperem ni pluja ni neu, sinó que serà durant la tarda quan podrà arribar algun ruixat a la cara sud del Pirineu Occidental amb una cota de neu d'uns 1.100 metres i de cara al vespre també a la resta de comarques de Ponent. Seran precipitacions febles i poc abundants i ja de cara a la nit i matinada de dijous podran arribar de manera més dispersa a altres punts de Catalunya. De matinada, el vent apuntat bufarà fort al litoral i prelitoral central. El dia es llevarà una temperatura més baixa, amb glaçades intenses al Pirineu, però que, a diferència dels darrers dies, també apareixeran altres indrets de l'interior. Al migdia, les temperatures es mantindran, si fa o no fa, sense canvis, una mica més baixes cap al sud i ponent, però, en canvi, es poden recuperar una mica cap al nord-est, on el vent de Garbí s'acabarà reforçant de manera transitòria durant la tarda i farà alterar la situació marítima amb àrees de forta maror. Dijous començarem el dia amb força sol i algunes boires, però la nevada s'intensificarà durant la segona meitat del dia al Pirineu. També arribaran ruixats a les comarques de Ponent i del nord-est. La cota de neu estarà al voltant dels 1.200 metres. Entraran vent de mestral i tramuntana moderats a l'Empordà i les Terres de l'Ebre. És a dir, temperatura amb pocs canvis.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Santa Pau confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir els diners necessaris per comprar el castell. L'alcaldessa Cris Capó valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que ha estat dur i difícil. Confia a poder efectuar la compra aquest any tal com havien acordat amb els propietaris. Per això, però, fa falta aconseguir una mica més de 100.000 euros. Escoltem l'alcaldessa.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no? Perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols destinarà una part important del seu pressupost d'aquest any a l'aigua. Volen fer arribar aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda i des del consistori també tenen previst fer millores a la xarxa d'aigua, concretament a la plaça del Firal i a la plaça de l'Església. Enguany, Sant Feliu compta amb una mica més de 2 milions d'euros de pressupost. Escoltem a l'alcalde de Sant Feliu, Artur Colomer.
És un veïnat que està mancat d'aigua, hi ha molts veïns que viuen allà, i que també volem dedicar-hi esforços, doncs, perquè igualment com van portar aigua a Sant Iscle de Colltor, doncs, també doncs, el veïnat de Sant Miquel i de Pallerols doncs, puguin tenir el servei d'aigua potable.
I la Diputació de Girona amplia 15.000 euros per ajuntament les ajudes per pagar el salari de secretaris interventors. El plenari aprova una moció de la CUP a favor de la sobirania energètica. Més notícies. Metges de Catalunya denuncien un augment de les agressions als professionals sanitaris i, sobretot, a metgesses joves. Per frenar aquest problema, demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya creat en la darrera legislatura. Escoltem a la psicòloga clínica i secretària de formació del Sindicat de Metges de Catalunya, Anna Robert.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família, vull dir, són amenaces més dirigides a la persona o als familiars, no? També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs puguin llançar objectes cap a tu o, no, i trencar parts del mobiliari i també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops i hem tingut de tot.
Les comarques gironines guanyen 17.300 llocs de treball el 2024 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 7,7%. L'economia refreda durant el quart trimestre i a la demarcació hi ha 32.400 desocupats que busquen feina. Ampliarem més dades. També és notícia dels pregoners medievals als canals de WhatsApp. Els ajuntaments evolucionant en la manera d'informar la ciutadania. Un camí al llarg dels segles que no només reflecteix l'evolució tecnològica dels municipis, sinó també una nova manera d'entendre la participació i la transparència en la gestió pública. A la Garrotxa, des de 2017, la majoria de municipis han anat incorporant aquestes noves eines. Un exemple el trobem, per exemple, a Castellfollit de la Roca. Parla el seu alcalde, Miquel Reverter.
És un canal unidireccional on l'Ajuntament hi envia totes les informacions diàries o les activitats o els resums dels plens o qualsevol tall d'aigua o qualsevol incidència que pugui haver al municipi. Per mantenir aquesta comunicació, que és molt important, ser aquesta transparència que a vegades demanem a les administracions.
Argelaguer prepara la 17a d'una violinada que segueix donant vida al violí. Se celebrarà el 7, 8 i 9 de febrer a Argelaguer. Seguirà el format habitual de les darreres edicions amb activitats, concerts i tallers per a tots els públics. L'alcalde del municipi i alhora organitzador i participant de la violinada, Guillem Ballàs, remarca que és un acte ja consolidat en el sector de la cultura popular.
Si moure'ns una miqueta més per créixer o al contrari, perquè és fàcil que això es desbordi, no? I llavors té aquest format més aviat de petit festival, no? que és una cosa molt familiar i que t'acabes coneixent una mica, pots parlar una mica amb tothom, encara que siguin tres dies, dos dies i mig de festival. Vull dir que aquest format petit està bé i que si fos gaire més gran no hi cabríem a les sales que tenim a Argelaguer, no?
Estudiants d'Olot participen un any més al torneig de dramatúrgia. Aquesta és una iniciativa que impulsa en Tramoia Cultural i la xarxa transversal i pretén apropar els joves a les arts escèniques. De manera voluntària, els alumnes participen en uns tallers on aprenen les diverses fases del procés abans de poder representar una obra de teatre. Nosaltres els hem anat a veure mentre treballaven la part de redacció. Una alumna de batxillerat de l'Institut Garrotxa és la Xènia Antiga.
Jo m'he apuntat per desenvolupar una mica més les meves habilitats artístiques i també per passar-m'ho bé. Jo, bueno, des de petita ja havia tingut una mica d'interès pel teatre, però més aviat jo l'havia representat i doncs em va com cridar l'atenció el fet d'aprendre i desenvolupar doncs un text teatral.
En esports, el celler Emer Les Planes continua trobant en la Unió la fórmula per jugar a bàsquet. El club va néixer fa 8 anys a partir de la cohesió de jugadors i jugadores provinents de diferents llocs. Aquest cap de setmana el seu sènior femení va perdre la pista de la Garrotxa Sant Joanenc. Escoltem amb en Xavier Creus, que és el coordinador del celler Emer Les Planes.
Amb molta paciència, però sobretot amb moltes ganes de veure que gent de diferents llocs vol venir a jugar aquí i veure que encara que siguis de pobles diferents hi ha una unió molt maca dins de l'equip i dins del club.
El rocòdrom municipal ja no s'utilitza tant com abans. Des de fa anys han sorgit diferents iniciatives privades que donen oferta a tots els aficionats d'aquesta modalitat esportiva. Les pistes d'atletisme, el gimnàs o el parc de calistènia són de les instal·lacions municipals més utilitzades. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
Bé, doncs aquesta és una instal·lació, jo diria, històrica. No? Fa molts i molts anys que a Olot tenim aquest rocòdrom municipal. De fet, es va complementar tota la instal·lació d'escalada quan es van fer les obres del pavelló de la Pollancrada i el pavelló que en diem dos, no? El Montsí de Casa d'Allà, que es va aprofitar per fer un espai també d'un petit recuadro interior, un búlder, que també s'utilitza i és utilitzat per alguns usuaris. I és veritat que no són de les instal·lacions que tenen més usuaris a la nostra ciutat, és una pràctica esportiva que no té tants adeptes, no? Com algunes de les altres o com els esports de pista.
Gairebé 400 alumnes procedents de 10 escoles del Ripollès participen enguany a l'esport blanc escolar, projecte del govern que per 12 anys promou els esports d'hivern i els seus valors a l'alumnat de tercer i també de quarta de primària de tots els centres pirinencs. Fins al març es faran entre 6 i 8 sessions de neu per fer activitats com ara esquí de fons, esquí alpí o també surf de neu.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seients Advanced Comfort, maleter de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric.
Vine a Coadis Andreu, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.
Presentació de la 18a Fira del Fajol de Batet de la Serra. Aquest dissabte 1 de febrer, a les 11 del matí, actuació d'en Manelic de Pera i ball d'en Batolles i les Perdius al costat de la plaça Mercat. Tot seguit, hi haurà degustació de brou amb sèmola de fajol. Us hi esperem.
Marina, ja t'ha arribat la comanda a casa?
Sí, sí, fer la compra en línia és fantàstic.
I què fas per aquí?
Et volia demanar una bona recepta per cuinar el peix.
Oh, i tant! Ara te l'explico.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
L'Ajuntament de Santa Pau confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir els diners necessaris per comprar el castell. L'alcaldessa Cris Capó valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que ha estat dur i difícil. Confia poder efectuar la compra aquest any tal com havien acordat amb els propietaris. Per això, però, fa falta aconseguir una mica més de 100.000 euros. Gerard Puigdemont.
Fa al voltant d'un any que l'Ajuntament de Santa Pau i l'Associació Amics de Santa Pau anunciaven que llançarien una campanya de micromecenatge per comprar el castell del poble. Gairebé un any després s'han recaptat, a través de la plataforma Goteo, 216.000 euros dels 350.000 que fan falta per comprar el castell. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no? Perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
L'alcaldessa de Santa Pau valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que no ha estat fàcil. Valora totes i cada una de les aportacions i anima la gent a seguir donant i destaca la implicació que ha tingut l'empresariat carrotxí.
Ara tornarem a engegar la ronda de anar a veure l'empresariat garrotxí, que la veritat ha estat una passada veure la solidaritat, la col·laboració de la xarxa empresarial de la Garrotxa. Vull dir, tenim donacions de 12.000 euros, de 10.000 euros, des de gent que ho ha volgut fer públic, gent que ho ha volgut fer anònim.
Capó diu que ha parlat amb responsables polítics d'administracions superiors com la Generalitat i la Diputació i confia que si no arriben a la quantitat econòmica que persegueixen els ajudaran.
Com a poble hem fet un esforç molt gran intentant aconseguir aquests diners i tenim molt clar que arribarem on arribem. Si no acabem d'arribar als 350.000 euros, necessitem ajuda dels ens públics. Això ho tenim claríssim.
Ho entenen, aquests agents públics?
Sí, jo crec que sí, sí.
I és que assegura que la compra d'aquest castell pot portar en un futur més atracció i diners al territori.
Tenim un dels patrimonis més importants de Santa Pau, el que més, i a més un dels més importants de la Garrotxa. I això ha de ser un motor econòmic, no només per Santa Pau, sinó també per la comarca. Per tant, és un projecte molt transversal.
Precisament aquest dilluns es commemorava el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i un dels espais que hauria d'acollir el castell de Santa Pau si s'aconsegueix comprar, segons l'Ajuntament, és un museu memorial a les víctimes de la deportació. També es vol que sigui un espai pel poble i de desenvolupament local.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols destinarà una part important del seu pressupost d'aquest any a l'aigua. Volen fer arribar aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda i des del consistori també tenen previst fer millores a la xarxa d'aigua, concretament a la plaça del Firal i a la plaça de l'Església. Enguany Sant Feliu compta amb una mica més de 2 milions d'euros de pressupost.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols afronta 2025 amb un pressupost lleugerament superior als 2 milions d'euros. Una de les principals actuacions que durà a terme el consistori enguany serà d'aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda. En parla Artur Colomer, alcalde de Sant Feliu.
És un veïnat que està mancat d'aigua, hi ha molts veïns que viuen allà, i que també volem dedicar-hi esforços, doncs, perquè igualment com van portar aigua a Sant Iscle de Colltor, doncs, també doncs, el veïnat de Sant Miquel i de Pallerols doncs, puguin tenir el servei d'aigua potable.
Es té previst que l'obra es faci en diverses fases i la primera podria tenir un cost d'entre 150 i 200.000 euros. Des de l'Ajuntament esperen que la Diputació de Girona els ajudi econòmicament. L'Ajuntament també té previst fer millores a la xarxa d'aigua. Volen seguir detectant fuites i durant aquest principis d'any iniciaran les millores a la part de la plaça de l'Església i de la plaça del Firal. L'ACA els ha subvencionat amb 90.000 euros.
També ve subvencionada per l'ACA, i que també servirà per millorar doncs, la infraestructura que tenim de Sant Feliu, que és molt antiga, i bueno, tots som conscients de que, mica en mica, com d'això, hem d'anar-ho podent modernitzar i actualitzar.
Des de l'Ajuntament també es té intenció de fer millores a l'entorn de la zona esportiva, a les voreres i als accessos del carrer, tot i que esperen poder comptar amb diners del nou Pla Únic d'Obres i Serveis. Les que ja tenen pràcticament acabades són les millores a les sales de Cales Hermanes, que han costat 90.000 euros provinents de l'anterior PUOSC. Aviat també es posaran plaques solars a l'Ajuntament i se n'hi posaran més a l'escola per un import de 30.000 euros.
I la Diputació de Girona ha ampliat fins a 15.000 euros per Ajuntament les ajudes que dona per pagar els salaris de secretaris i interventors. Es tracta d'una línia de subvencions per a municipis de menys de 1.000 habitants o amb una despesa corrent d'un milió i mig o menys i que tenen problemes per trobar treballadors que ocupin aquest càrrec per la manca de finançament. Les ajudes permetran pagar les despeses generades entre l'1 d'octubre de l'any passat i el 30 de setembre. Així ho ha aprovat el plenari en la sessió ordinària d'aquest dimarts, on també s'ha donat llum verda per unanimitat a una moció presentada per la CUP que defensa la sobirania energètica. Més notícies, metges de Catalunya denuncien en un augment de les agressions als professionals sanitaris i, sobretot, a les metgesses joves. Per frenar aquest problema, demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya, creat en la darrera legislatura. Més informació amb la Natàlia Moreno. Natàlia,
el Sindicat de Metges de Catalunya rep notificacions d'agressions, sobretot a primària, però també a urgències i contra els especialistes en medicina del treball. La majoria són verbals, però una de cada quatre és física. Anna Roberta és psicòloga clínica i secretària de formació del Sindicat Metges de Catalunya. Organitza cursos per ensenyar metges i metgesses a prevenir i reaccionar a possibles agressions.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família, vull dir, són amenaces més dirigides o a la persona o als familiars, no? També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs, puguin llançar objectes cap a tu o, no? I trencar parts del mobiliari, i també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops, i hem tingut de tot.
Metges de Catalunya demana un registre unificat per dimensionar realment el problema de les agressions, les causes i les conseqüències. Una xacra que els professionals denuncien públicament fa anys i que han pitjorat. Anna Robert demana formació també pels càrrecs superiors perquè de vegades desprotegeixen a les víctimes.
Moltes vegades, darrere d'una agressió física, hi ha una agressió institucional que fa que la persona tingui por a tirar endavant un procés judicial perquè la seva empresa, el seu cap o la seva cap no li estan donant suport en aquesta denúncia, no? Llavors també és molt important que no solament els facultatius estiguem molt, molt ben, no? Molt ben preparats per poder denunciar tot això, sinó que les empreses i les polítiques de les empreses vagin com molt en sintonia de poder entendre que no hem de permetre la violència en cap sentit.
Metges de Catalunya demana que s'adaptin als llocs de treball quan els professionals tornen d'una baixa per agressió i que no hagin de continuar tenint la persona agressora entre els seus pacients.
I les comarques gironines han guanyat 17.300 llocs de treball el 2024 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 7,72%. Segons recull l'enquesta de població activa a l'EPA, el sector on més s'ha enfilat l'ocupació és el de serveis, dins el qual hi ha comerç i turisme. En concret, el terciari ha sumat 14.900 empleats al llarg de l'any. Per contra, però, la indústria tanca el 2024 a la baixa. Ara bé, les dades de l'EPA també recullen com la inflació i les incerteses econòmiques han passat factura durant el quart trimestre. Perquè del rècord d'ocupació assolit al setembre, amb 393.200 treballadors, el tombant de l'any s'ha passat als 387.200. Pel que fa als aturats, a finals de desembre, en la demarcació hi ha 32.400 desocupats que busquen feina. I dels pregoners medievals als canals de WhatsApp, els ajuntaments evolucionen en la manera d'informar la ciutadania. Un camí al llarg dels segles que no només reflecteix l'evolució tecnològica dels municipis, sinó també una nova manera d'entendre la participació i la transparència en la gestió pública. A la Garrotxa, des del 2017, la majoria de municipis han anat incorporant aquestes noves eines. Un exemple el trobem a Castellfollit de la Roca.
En l'antiguitat i a l'edat mitjana, l'oralitat era la via principal de comunicació entre els poders locals i la població. El pregoner municipal recorria els carrers anunciant les decisions del govern local, com nous impostos, festivitats o lleis. Aquest sistema tenia l'avantatge d'arribar directament a les persones, però era limitat en abast i susceptible amb els entesos. Amb el pas del temps es va començar a utilitzar la paraula escrita. Als segles XVII i XVIII era habitual que els bans municipals, documents oficials amb comunicacions rellevants, es pengessin en punts estratègics de la vila, com les esglésies, les places o els mercats. El segle XIX va marcar un punt d'inflexió amb l'aparició de la premsa local i la premsa escrita, i al segle XX la revolució dels mitjans de comunicació de masses, com la ràdio o la televisió. Amb l'arribada d'internet i les xarxes socials, els consistoris també han canviat la manera de relacionar-se amb els seus ciutadans. Ara hi ha grups o llistes de difusió a algunes plataformes de mitjatgeria instantània, com ara WhatsApp o Telegram, on es fan arribar les informacions municipals més rellevants, com ara talls d'aigua, agenda municipal o incidents diversos. A la Garrotxa, un exemple, el trobem a Castellfollit de la Roca. El seu alcalde, Miquel Reverter, explica que és una eina per fomentar i millorar la transparència i la participació entre l'Ajuntament i els seus veïns.
És un canal unidireccional on l'Ajuntament hi envia totes les informacions diàries o les activitats o els resums dels plens o qualsevol tall d'aigua o qualsevol incidència que pugui haver al municipi. Per mantenir aquesta comunicació, que és molt important, ser aquesta transparència que a vegades demanem a les administracions.
El primer Ajuntament garrotxí a posar en marxa aquestes noves eines va ser el de Santa Pau al voltant del 2017, seguit de Castellfollit i les Planes d'Hostoles. Ara, el 2025, la gran majoria de municipis garrotxins tenen alguna d'aquestes vies per comunicar-se amb la població.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I en esports, el Cellera Emer Les Planes continua trobant en la Unió la fórmula per jugar a bàsquet. El club va néixer fa 8 anys a partir de la cohesió de jugadors i jugadores provinents de diferents llocs. Aquest cap de setmana el seu sènior femení va perdre a la vista del Garrotxa Sant Joanenc, Guillem Guardiola.
Amb molta paciència, però sobretot amb moltes ganes de veure que gent de diferents llocs vol venir a jugar aquí i veure que encara que siguis de pobles diferents hi ha una unió molt maca dins de l'equip i dins del club.
Aquest és el secret, segons el coordinador del Cellera Emer Les Planes, Xavier Creus, per aconseguir formar un sol grup de jugadores provinents de diferents punts. Ja fa temps que el club ha trobat en la Unió la fórmula per continuar gaudint del que més els agrada, jugar bàsquet. L'any 2017, els equips de la Cellera de Ter, a la comarca de la Selva, es van quedar sense pavelló per problemes a l'estructura de l'equipament. Emer els va acollir el seu i poc després es van ajuntar per poder pal·liar la falta de jugadors. Uns anys després, un grup de nenes de Les Planes, que sempre havien jugat amb l'equip del seu poble, arribaven a l'últim any de primària i l'any següent es quedaven sense equip. Ara, després d'un temps, més de 300 esportistes, entre jugadors i tècnics, formen els 22 equips del club. Precisament, un d'ells, el sènior femení, està competint a la primera territorial, a la mateixa Lliga d'Ascens a segona catalana, que el Garrotxa Sant Joanenc, la Vall d'en Bas i l'Escola Pia. El coordinador del Cellera Emer Les Planes, Xavier Creus, admet que serà difícil perquè hi ha molt bon nivell.
Ara comença a estar en el punt on es comencen a decidir les coses, estem a la segona fase i quan vaig a jugar fora, sobretot, costa moltíssim treure els partits. Té nivell, perquè al final és una lliga que, amb la qual tu vols pujar de categoria, pots anar a jugar a segona catalana, per tant, hi ha nivell.
El Cellera Emer Les Planes rebrà el Vilablareix B aquest diumenge en una jornada en què també se celebrarà el gran derbi entre l'Escola Pia i el Sant Joanenc. La Vall d'en Bas, per la seva banda, rebrà el Porqueres.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Optical i a Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Optical i a Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Estem sempre connectats als nostres dispositius digitals. Treballem amb l'ordinador i, a més, estem en constant moviment. Des de Ola Òptica volem que la teva visió superi tots aquests reptes i, com que sabem que no totes les lents són iguals, apostem per les lents de qualitat Zeiss per garantir-te una experiència visual excel·lent. Vine a Ola Òptica, a la plaça Catalunya 15 d'Olot, i et farem una revisió de la vista gratuïta. I gaudeix en exclusiva d'un 25% de descompte en lents Premium Zeiss. Demana cita al 972 26 60 61. T'hi esperem.
Vibra amb la 13a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 60 artistes de 14 països. Del 20 al 24 de febrer, viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'€11 a festivaldelcirc.com.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
T'agradaria formar part d'un futur on puguis viure de manera sostenible, on comptin els petits detalls i on tu tinguis el control absolut? Ara ho tens a les teves mans. Amb la nova app de Bassols Energia pots gestionar-ho tot i fer que cuidar el teu entorn sigui més fàcil. Controla el teu consum energètic en temps real des de qualsevol lloc. Optimitza l'ús dels teus aparells. Estalvia diners i recursos. Perquè quan tu cuides de casa teva, cuides de la teva llar. Fes un pas cap a un món més conscient i responsable. Descarrega't la nostra app i comença a marcar la diferència avui. Amb Bassols Energia. Disponible a l'App Store i Google Play. El futur comença a casa i comença amb tu. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són 8:15. L'Ajuntament de Santa Pau confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir els diners necessaris per comprar el castell. L'alcaldessa Cris Capó diu i valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que ha estat dur i difícil. Confia a poder efectuar la compra aquest any tal com havien acordat amb els propietaris. Per això, però, fa falta aconseguir una mica més de 100.000 euros.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no? Perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols destinarà una part important del seu pressupost d'aquest any a l'aigua. Volen fer arribar aigua potable al nucli de Sant Miquel de Pineda i des del consistori també tenen previst fer millores a la xarxa d'aigua, concretament a la plaça del Firal i a la plaça de l'Església. Enguany, Sant Feliu compta amb una mica més de 2 milions d'euros de pressupost. Escoltem l'alcalde, Artur Colomer.
És un veïnat que està mancat d'aigua, hi ha molts veïns que viuen allà, i que també volem dedicar-hi esforços, doncs, perquè igualment com van portar aigua a Sant Iscle de Colltor, doncs, també doncs, el veïnat de Sant Miquel i de Pallerols doncs, puguin tenir el servei d'aigua potable.
La Diputació de Girona amplia 15.000 euros per ajuntament les ajudes per pagar el salari de secretaris interventors. El plenari aprova una moció de la CUP també a favor de la sobirania energètica. Metges de Catalunya denuncien un augment de les agressions als professionals sanitaris i sobretot a metgesses joves. Per frenar aquest problema, demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i també l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya creat en la darrera legislatura. Escoltem la psicòloga clínica i secretària de formació del Sindicat de Metges de Catalunya, Anna Robert.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família, vull dir, són amenaces més dirigides a la persona o als familiars, no? També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs, puguin llançar objectes cap a tu o, no, i trencar parts del mobiliari i també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops i hem tingut de tot.
Les comarques gironines guanyen 17.300 llocs de treball el 2024 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 7,7%. L'economia es refreda durant el quart trimestre i a la demarcació hi ha 32.400 desocupats que busquen feina. Dels pregoners medievals als canals de WhatsApp, els ajuntaments evolucionen en la manera d'informar la ciutadania, un camí al llarg dels segles que no només reflecteix l'evolució tecnològica dels municipis, sinó també una nova manera d'entendre la participació i la transparència en la gestió pública. A la Garrotxa, des de 2017, la majoria de municipis han anat incorporant aquestes noves eines. Un exemple el trobem a Castellfollit de la Roca. Escoltem l'alcalde, Miquel Reverter.
És un canal unidireccional on l'Ajuntament hi envia totes les informacions diàries o les activitats o els resums dels plens o qualsevol tall d'aigua o qualsevol incidència que pugui haver al municipi. Per mantenir aquesta comunicació, que és molt important, ser aquesta transparència que a vegades demanem a les administracions.
Argelaguer prepara la 17a d'una violinada que segueix donant vida al violista. Celebrarà el 7, 8 i 9 de febrer a Argelaguer. Seguirà el format habitual de les darreres edicions amb activitats, concerts i tallers per a tots els públics. L'alcalde del municipi i alhora organitzador i participant de la violinada, Guillem Ballàs, remarca que és un acte ja consolidat en el sector de la cultura popular.
Si moure'ns una miqueta més per créixer o al contrari, perquè és fàcil que això es desbordi, no? I llavors té aquest format més aviat de petit festival no? que és una cosa molt familiar i que t'acabes coneixent una mica, pots parlar una mica amb tothom, encara que siguin tres dies, dos dies i mig de festival. Vull dir que aquest format petit està bé, i que si fos gaire més gran no hi cabríem a les sales que tenim a Argelaguer, no?
Estudiants d'Olot participen un any més al Toneig de Dramatúrgia. Aquesta és una iniciativa que impulsa Tramoia Cultural i la Xarxa Transversal, i que pretén apropar els joves a les arts escèniques. De manera voluntària, els alumnes participen en uns tallers on aprenen les diverses fases del procés abans de poder representar una obra de teatre. Nosaltres els hem anat a veure mentre treballaven la part de redacció. Escoltem alumnes de la batxillerat de l'Institut de Garrotxa, la Xènia Antiga i la Joana Trullàs.
Jo m'he apuntat per desenvolupar una mica més les meves habilitats artístiques i també per passar-m'ho bé. Jo, bueno, des de petita ja havia tingut una mica d'interès pel teatre, però més aviat jo l'havia representat, i doncs em va com cridar l'atenció el fet d'aprendre i desenvolupar doncs un text teatral.
I el celler Emer Les Planes continua trobant en la Unió la fórmula per jugar a bàsquet. El club va néixer ara fa 8 anys a partir de la cohesió de jugadors i jugadores provinents de diferents llocs. Aquest cap de setmana, el seu sènior femení va perdre a la pista del Garrotxa Sant Joanenc. El coordinador del celler Emer Les Planes, Xavier Creus, admet que serà difícil perquè hi ha molt bon nivell de cara a aquest cap de setmana següent.
Amb molta paciència, però sobretot amb moltes ganes de veure que gent de diferents llocs vol venir a jugar aquí, i veure que encara que siguis de pobles diferents hi ha una unió molt maca dins de l'equip i dins del club.
Més notícies d'esports. Gairebé 400 alumnes procedents de 10 escoles del Ripollès participen enguany a l'Esport Blanc Escolar, el projecte del govern que per 12è any promou els esports d'hivern i els seus valors a l'alumnat de tercer i quart de primària de tots els centres escolars pirinencs. En aquest sentit, fins al març es faran entre 6 i 8 sessions de neu per fer activitats com ara esquí de fons, esquí alpí o surf de neu. I el rocòdrom municipal ja no s'utilitza tant com abans. Des de fa anys han sorgit diferents iniciatives privades que donen oferta a tots els aficionats d'aquesta modalitat esportiva. Les pistes d'atletisme, el gimnàs o el parc de calistènia són de les instal·lacions municipals més utilitzades. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
Bé, doncs aquesta és una instal·lació, jo diria, històrica, no? Fa molts i molts anys que a Olot tenim aquest recòdrom municipal. De fet, es va complementar tota la instal·lació d'escalada quan es van fer les obres del pavelló de la Pollancrada i el pavelló que en diem dos, no? El Montsit de Casa d'Allà, que es va aprofitar per fer un espai també d'un petit recòdrom interior, un búlder, que també s'utilitza i és utilitzat per alguns usuaris. I és veritat que no són de les instal·lacions que tenen més usuaris a la nostra ciutat. És una pràctica esportiva que no té tants adeptes, no?, com algunes de les altres o com els esports de pista.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia Junts, que donarà suport a un nou decret social de Sánchez, a canvi que es debati una qüestió de confiança. El megadecret inclou mesures socials com la pujada de pensions i les ajudes al transport i als afectats per la Dana. En aquest sentit, doncs, tornen els descomptes al transport públic. Quedaran els preus de Renfe, Bus i Metro. L'acord a l'últim minut entre PSOE i Junts garanteix la gratuïtat dels abonaments de Renfe i la rebaixa de la T usual i també de la T jove. Un jove de 25 anys mort després de saltar sobre un tren aturat a l'estació de Lleida. La víctima hauria mort per electrocució en tocar la catenària, i un altre jove ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova. La protesta contra el desallotjament de l'antiga escola Massana acaba amb enfrontaments. Els manifestants han llançat pots de pintura contra l'operatiu policial, que els ha dispersat amb cops de porra. En l'àmbit internacional, Meloni, investigada per repatriar un militar libi que el TPI busca per crims de guerra. El Tribunal Penal Internacional busca el Masri per assassinat, tortura, violació i violència sexual a les presons de Trípoli. Trump fa fora funcionaris de justícia que li investigaven i atura tots els ajuts públics. El fiscal general en funcions creu que no es podria confiar que implementessin fidelment l'agenda del president.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I avui ens anem amb temperatures més baixes, amb temperatures més fredes. De fet, heu d'agafar la jaqueta perquè tenim valors negatius a gran part també de la comarca del Ripollès i de la Garrotxa. Tenim, de fet, 5 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim 3 graus sota zero a Molló, 1 grau negatiu a Camprodon, 0 graus a Olot, a Ripoll, a Ribes de Freser, a Das i a la Vall d'en Bas. 1 grau positiu el tenim ja a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 2 a Santa Pau, 3 graus a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 5 graus a Banyoles, a Girona i a Figueres, i tenim 6 graus a Roses. Però pel que fa a la previsió per al dia d'avui, quan fa poques hores que la borrasca Hermínia s'ha acabat de retirar, ja tenim una nova pertorbació, batejada amb el nom d'Ibó pel Servei Meteorològic de Portugal. Aquest tampoc afectarà Catalunya de manera directa, però sí que mantindrà el temps inestable uns dies més. Serà novament la façana atlàntica de la península qui rebrà l'embat del vent amb més fort, la mala mar i les precipitacions més intenses. Els núvols alts i mitjans aniran arribant des de l'oest, a la vegada que s'aniran espacint els més compactes cap al Pirineu i les comarques de Ponent. Per tant, el sol s'anirà apagant a mesura que avanci el dia. Al matí no esperem ni pluja ni neu, sinó que serà durant la tarda quan podrà arribar algun ruixat a la cara sud del Pirineu Occidental, amb una cota de neu d'uns 1.100 metres, i de cara al vespre també a la resta de comarques de Ponent. Seran precipitacions febles i poc abundants. Ja de cara a la nit i matinada de dijous podran arribar de manera més dispersa a altres punts de Catalunya. De matinada, el vent aponentat bufarà fort al litoral i prelitoral central. El dia es llevarà una temperatura més baixa amb glaçades intenses al Pirineu i Prepirineu, però que, a diferència dels darrers dies, també apareixeran en altres indrets de l'interior. Al migdia les temperatures es mantindran, si fa o no fa, sense canvis, una mica més baixes cap al sud i ponent, però en canvi es poden recuperar una mica cap al nord-est, on el vent de garbí s'acabarà reforçant de manera transitòria durant la tarda i farà alterar la situació marítima amb àrees de forta maró. De cara a dijous, començarem el dia amb força sol i algunes boires, però la nevada s'intensificarà durant la segona meitat del dia al Pirineu. També arribaran ruixats a les comarques de Ponent i del nord-est. La cota de neu estarà al voltant dels 1.100-1.200 metres. Entrarà vent de mestral i tramuntana moderats a l'Empordà i, per tant, hi haurà temperatura, això sí, amb pocs canvis de cara a aquest dijous.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de Roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
I tal i com us hem avançat en aquest primer tram, l'Ajuntament de Santa Pau confia que l'empresariat i les administracions superiors acabin d'aconseguir els diners necessaris per comprar el castell. L'alcaldessa Cris Capó valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que ha estat dur i difícil. Confia en poder efectuar la compra aquest any, tal com havien acordat amb els propietaris. Per això, però, fa falta aconseguir una mica més de 100.000 euros. Gerard Puigdemont.
Fa al voltant d'un any que l'Ajuntament de Santa Pau i l'Associació Amics de Santa Pau anunciaven que llançarien una campanya de micromecenatge per comprar el castell del poble. Gairebé un any després s'han recaptat, a través de la plataforma Goteo, 216.000 euros dels 350.000 que fan falta per comprar el castell. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Tenim un acord per poder fer efectiva la compra el 2025. Sí que hi ha hagut una rebaixa per part de la propietat, no? Perquè el primer preu eren 400.000 euros i ara ens voltem als 350.000.
L'alcaldessa de Santa Pau valora positivament com ha anat la campanya, tot i que reconeix que no ha estat fàcil. Valora totes i cada una de les aportacions i anima la gent a seguir donant i destaca la implicació que ha tingut l'empresariat carrotxí.
Ara tornarem a engegar la ronda d'anar a veure l'empresariat carrotxí, que la veritat ha estat una passada veure la solidaritat, la col·laboració de la xarxa empresarial de la Garrotxa. Vull dir, tenim donacions de 12.000 euros, de 10.000 euros, des de gent que ho ha volgut fer públic, gent que ho ha volgut fer anònim.
Capó diu que ha parlat amb responsables polítics d'administracions superiors com la Generalitat i la Diputació i confia que si no arriben a la quantitat econòmica que persegueixen els ajudaran.
Com a poble hem fet un esforç molt gran intentant aconseguir aquests diners i tenim molt clar que arribarem on arribem. Si no acabem d'arribar als 350.000 euros, necessitem ajuda dels agents públics. Això ho tenim claríssim.
Ho entenen aquests agents públics?
Sí, jo crec que sí, sí.
I és que assegura que la compra d'aquest castell pot portar en un futur més atracció i diners al territori.
Tenim un dels patrimonis més importants de Santa Pau, el que més, i a més un dels més importants de la Garrotxa. I això ha de ser un motor econòmic, no només per Santa Pau, sinó també per la comarca. Per tant, és un projecte molt transversal.
Precisament aquest dilluns es commemorava el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust i un dels espais que hauria d'acollir el castell de Santa Pau si s'aconsegueix comprar, segons l'Ajuntament, és un museu memorial a les víctimes de la deportació. També es vol que sigui un espai pel poble i de desenvolupament local.
I en cultura i tradició... Doncs Argelaguer prepara la 17a edició d'una violinada que segueix donant vida al violí. Se celebrarà el 7, 8 i 9 de febrer al municipi. Seguirà el format habitual de les darreres edicions, amb activitats, concerts i tallers per a tots els públics. L'alcalde del municipi i alhora organitzador i participant de la violinada, Guillem Ballàs, remarca que és un acte ja consolidat en el sector de la cultura popular.
El so del violí tornarà a ser protagonista a inicis de febrer a Argelaguer amb la celebració de la 17a violinada. Un acte ja totalment consolidat que reuneix durant un cap de setmana a mans d'un dels instruments considerats com a més difícils a l'hora de tocar. Tot i així, la violinada es recomana a un públic general i que fins i tot no hagi provat mai de fer algunes notes amb el violí, alhora que també és apte per a famílies i especialment per als més petits. Precisament, una de les persones que hi participa i és un dels organitzadors és l'actual alcalde del poble, Guillem Ballàs. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió reconeix que fa uns anys va haver-hi el debat de si canviar o no el format de l'acte dedicat al violí i que al final es va decidir mantenir-ho, decisió que considera que ha funcionat.
Si moure'ns una miqueta més per créixer o al contrari, perquè és fàcil que això es desbordi, no? I llavors té aquest format més aviat de petit festival, no? Que és una cosa molt familiar i que t'acabes coneixent una mica, pots parlar una mica amb tothom, encara que siguin tres dies, dos dies i mig de festival. Vull dir que aquest format petit està bé i que si fos gaire més gran no hi cabríem les sales que tenim a Argelaguer, no?
Per l'edició d'aquest any, la principal convidada serà una artista grega que portarà el so de l'est del Mediterrani per primera vegada a Argelaguer. Ballat detalla quan serà el concert i el format de la violinada.
Sempre plantegem, hi ha un dia de concert de música catalana, de la cultura nostra, diguem-ne, diferent gent, amb el violí sempre com a instrument central, malgrat que de vegades va sol, de vegades va acompanyat d'altres instruments, i després l'endemà, o sigui, això acostuma a ser el divendres, i el dissabte acostuma a fer el concert la cultura convidada, en aquest cas la cultura grega.
La violinada d'Argelaguer es farà durant els dies 7, 8 i 9 de febrer en diferents espais del poble i habituals de les últimes edicions. A banda de concerts, l'edició d'enguany comptarà amb tallers i diferents activitats relacionades amb el violí.
I Estudiants d'Olot participen un any més al torneig de dramatúrgia. Aquesta és una iniciativa que impulsa Tramoia Cultura i la xarxa transversal i que pretén apropar els joves a les arts escèniques. De manera voluntària, els alumnes participen en uns tallers on aprenen les diverses fases del procés abans de poder representar una obra de teatre. Nosaltres els hem anat a veure mentre treballaven la part de redacció.
La Xènia i la Joana són dues alumnes de batxillerat de l'Institut Garrotxa que aquest any han escollit de manera voluntària participar en el torneig de dramatúrgia.
Jo m'he apuntat per desenvolupar una mica més les meves habilitats artístiques i també per passar-m'ho bé.
Jo, bueno, des de petita ja havia tingut una mica d'interès pel teatre, però més aviat jo l'havia representat i doncs em va com cridar l'atenció el fet d'aprendre i desenvolupar doncs, un text teatral.
Aquesta és una iniciativa de Tramoia Cultura i la xarxa transversal que el que busca és endinsar els joves en les arts escèniques. En parla Núria Pascal, coordinadora d'activitats de la xarxa transversal.
La cultura en general ja és important que se l'acostin als joves, però en el cas de la dramatúrgia és molt interessant perquè tenen una perspectiva diferent del que és la professió teatral, que potser ells el que coneixen són els actors, però no coneixen totes aquestes feines que hi ha darrere, que són l'escriptura, els tècnics, la direcció, hi ha tota una part que se'ls obre un món i és per què no una possible via de professionalització, potser que algú s'hi vulgui dedicar.
Els alumnes venen preparats als tallers i és que l'institut ja s'ha fet feina prèviament, en aquest cas a l'optativa de creació literària. En parla Anna Martí, professora de l'Institut Garrotxa.
L'assignatura està dividida en tres trimestres, per tant, el primer trimestre hem fet narració i ara fem teatre. Per tant, abans de venir aquí hem introduït una mica els conceptes relacionats amb dramatúrgia i una mica com escriure.
El taller els permet aprendre totes les fases prèvies abans de poder tenir una obra de teatre escrita, des de la idea original fins al text redactat i l'assaig amb actors. El torneig de dramaturgia es fa a 6 ciutats catalanes més i el 3 d'abril s'escollirà el millor text a la Sala Beckett de Barcelona. En parla Albert Forns, formador d'escriptura.
El que interessa és que escriguin molt i els posem en parelles, en grups petits, per tal de que cadascun d'ells, d'aquests grups, acabarem tenint aquí Olot 6-7 textos, o sigui, cadascun d'aquests 6-7 grups faci 6-7 textos i, per tant, cada grup té el seu propi text, que ja és un text que es podria representar. És un text que té una durada d'uns 10 minuts i que doncs, ja té intèrpret masculí, intèrpret femení, un conflicte i passen coses, no?
La Virga, per obrir la porta i enviar l'estira de la mà per fer-li un altre petó. M'estaria tot el dia
d'aquí.
Ella riu i obren la porta. Cau l'escala i els dos la segueixen amb la mirada mentre es cau. Cau al cap d'un treballador que passa per allà. La Virga fa un crit afogat mentre es tapa la boca amb les mans.
L'any passat es va dur a terme la primera edició del torneig de dramatúrgia i van participar 130 alumnes de tot Catalunya. Alguns d'ells ja estan estudiant a l'Institut del Teatre.
En esports, gairebé 400 alumnes procedents de 10 escoles del Ripollès participen enguany a l'Esport Blanc Escolar, el projecte del govern que per 12 anys promou els esports d'hivern i els seus valors de l'alumnat de tercer i quart de primària de tots els centres pirinencs. Fins al març es faran entre 6 i 8 sessions de neu per fer activitats com ara esquí de fons, esquí alpí o surf de neu. Xavier Vilella.
El programa Esport Blanc arriba enguany a la 12a edició i aquest 2025 comptarà amb la participació d'un total de 391 alumnes procedents de 10 escoles d'educació primària del Ripollès. Aquesta iniciativa té com a finalitat promocionar i popularitzar els esports d'hivern entre els alumnes de tercer i quart de primària que formen part d'un entorn de muntanya. A tot Catalunya, 2.600 estudiants de 62 centres públics i concertats de l'àmbit pirinenc es beneficiaran d'aquest programa, que promou la Generalitat de Catalunya. De les 8 comarques que integren aquest programa, el Ripollès és la que hi aporta més alumnes i centres només per darrere del Berguedà, on se'n beneficiaran 735 alumnes de 19 escoles diferents. La resta de territoris en l'àmbit del Pirineu que s'hi acullen són les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès. Es tracta d'un programa multidisciplinar en el qual els alumnes practiquen l'esquí alpí, l'esquí nòrdic i el surf de neu. Des d'ara i fins al març es faran entre 6 i 8 sessions de neu. Durant les 12 edicions del programa, comptant el curs actual, uns 11.000 nens i nenes del Pirineu hauran pogut practicar aquests esports gràcies a aquest projecte, impulsat pel govern català. Durant el mes de març es tornarà a organitzar la jornada final de graduació de neu en diferents seus, una activitat que consistirà en trobades festives entre les escoles del programa per graduar l'alumnat de quart de primària que hi hagi participat.
I més notícies d'esports, en aquest cas tornem a la ciutat d'Olot. El rocòdrom municipal ja no s'utilitza tant com abans. Des de fa anys han sorgit diferents iniciatives privades que donen oferta a tots els aficionats d'aquesta modalitat esportiva. Les pistes d'atletisme, el gimnàs o el parc de calistènia són algunes de les instal·lacions més utilitzades aquí, a la ciutat d'Olot. Escoltem Guillem Guardiola.
L'escalada és l'acció d'ascendir per un indret difícil de certa verticalitat i fent ús de les quatre extremitats del cos per progressar. No tothom té l'oportunitat d'anar a la muntanya ni tampoc disposa de la tècnica que requereix. Per això, i evidentment per motius de seguretat, molts aficionats acudeixen als rocòdroms o a les sales d'escalada. No és l'esport més practicat a Olot, tot i que sí que és cert que ha anat guanyant molts adeptes amb el pas dels anys. A la ciutat ja fa temps que tothom qui ho vol té a disposició un rocòdrom obert ben bé al costat dels pavellons municipals. En aquest sentit, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, recorda els inicis d'aquesta instal·lació.
Bé, doncs aquesta és una instal·lació, jo diria, històrica, no? Fa molts i molts anys que a Olot tenim aquest requòdrom municipal. De fet, es va complementar tota la instal·lació d'escalada quan es van fer les obres del pavelló de la Pollancrada i el pavelló que en diem dos, no? El Montsí de Casa d'Allà, que es va aprofitar per fer un espai també d'un petit requòdrom interior, un búlder, que també s'utilitza i és utilitzat per alguns usuaris. I és veritat que no són de les instal·lacions que tenen més usuaris a la nostra ciutat. És una pràctica esportiva que no té tants adeptes, no?, com algunes de les altres o com els esports de pista.
Ara bé, així com altres instal·lacions esportives com les pistes d'atletisme o el mateix parc de calistènia són utilitzades per desenes d'esportistes cada dia, no passa el mateix amb el rocòdrom municipal. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, té molt clar el motiu. Ho atribueix al fet que en els últims anys hagin aparegut diverses iniciatives de caràcter privat a la ciutat.
Ja no tothom que abans volia fer servir un recòdrom o volia practicar l'escalada i no se'n podia anar a roca, no se'n podia anar a la muntanya, l'única instal·lació que tenia la ciutat poder era el recòdrom municipal, ara no, ara té més ofertes i per tant a mi em consta doncs, que hi ha alguns espais d'aquests que tenen molt bona acollida, que tenen molts usuaris, que funcionen molt i molt bé i per tant doncs, celebrar que el que és important és que tothom que vulgui practicar l'escalada a la ciutat d'Olot ho pugui fer i per tant entenem que si nosaltres no tenim més usuaris és perquè doncs, també hi ha altres iniciatives de caràcter privat que ho estan fent molt bé.
Per altra banda, l'skatepark i el camp de bicitrial de Martí Vaireda també tenen una bona resposta, sobretot durant els mesos d'estiu.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Expandeix els teus límits amb el nou Peugeot 3008. Disponible en versió elèctrica amb fins a 700 km d'autonomia i també en versió híbrida. A més, gaudeix de 8 anys de garantia amb Allure Care inclosa.
Informa't a Quadis Andreu, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara el polígon industrial Pla de Politger del sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, convoca el 6è Premi de Relats Curts, adreçat a totes les dones de la Garrotxa majors de 16 anys. Podeu consultar les bases del concurs a la nostra pàgina web, albadonesgarrotxa.wordpress.com. La data límit de presentació dels treballs és el dissabte 1 de febrer. Us animem a participar-hi. El veredicte i entrega de premis serà el diumenge dia 9 de març a la Sala El Turín a les 6 de la tarda. Us hi esperem, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar?
Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau! L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu! Jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.